tell you that my sky is not blue, it's violent rain. Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Escau fer una crida a l'altíssima responsabilitat del sector joves, perquè les seves condicions de salut de base són bones, però el creixement del nombre de casos en el sector jove és senzillament insostenible.
És Ramon Ferrer, delegat del govern a Lleida, fent una crida a la prudència, sobretot entre els joves, a la vista dels augments de nous casos de Covid-19. A les últimes hores n'hi ha hagut 360 a la demarcació, 280 al Segrià. Avui acumulen el gruix dels 774 que s'han donat arreu del país i per això de moment no s'aixecarà el confinament perimetral. A Barcelona ciutat avui s'han registrat 204 nous contagis. És divendres 10 de juliol. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com ara la campanya per regularitzar cuidadores que posarà en marxa el govern. L'ha anunciat a la xarxa el conseller Shakir El Homrani, Anna Ruiz.
La posarà en marxa al setembre amb una convocatòria de subvencions perquè es contractin treballadores de la llar que es dediquen a la cura de persones grans o dependents sense contracte.
L'OMS admet ara, atenció, que és possible encomanar-se de Covid-19 per la via aèria.
Passa sobretot en espais tancats i amb mala ventilació. Fins ara, l'organització afirmava que el contagi només era possible per les petites gotetes de tos o esternuts.
Protecció Civil aclareix que la mascareta serà obligatòria a la feina, tant si es treballa a l'interior com a l'aire lliure.
Només hi ha excepció per a les feines que són individuals i per les que requereixen un gran esforç físic. També se n'ha de portar quan es circula en cotxe amb persones amb qui no es conviu.
I el president Torra fa una crida a la revolta dels empresaris per les inversions de l'Estat a Catalunya.
Torra demana aquesta resposta per la manca d'inversions. Ho ha fet durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya de 2019 de les Cambres de Comerç.
I en esports, el Barça ja sap que s'enfrontarà al guanyador del Bayern-Chelsea si passa, això sí, a quarts de final de la Champions.
De moment, el 8 d'agost, s'enfrontarà el Nàpols al Camp Nou en un partit sense públic. És la tornada del partit d'Itàlia, on van empatar a un.
I fem un cop d'ull també a una informació important, especialment important en divendres, que estem a les portes del cap de setmana, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, què ens expliques? Bon dia.
Per aquest divendres encara tenim intervals de núvols a punts de les comarques de Girona, també del nord de Barcelona, que esperem que amb el pas de les hores de la tarda es vagin trencant. També, per altra banda, creixeran nublades a punts del Pirineu i Prepirineu, que podran deixar escapar ruixats i xàfecs puntualment acompanyats de tempesta, calamarsa i fins i tot d'intensitat forta. A la tarda també arribaran alguns intervals de núvols per Lleida, que deixaran el cel molt ennuvolat en aquests sectors. De cara a demà, la jornada començarà amb més sol en conjunt, però es repetiran els ruixats i els xàfecs a punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu. I el diumenge tindrem altre cop una jornada que començarà amb sol, però es tornaran a repetir aquesta tarda marcada per la inestabilitat a la zona pirinenca. I de moment això és tot des d'aquí, el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estela. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, els contagis de Covid-19 que continuen a l'alça a Catalunya. Salut acaba d'informar que a les últimes hores n'hi ha hagut 774 nous casos, una mica menys del doble que ahir. Baixen lleugerament a Barcelona ciutat, on n'hi ha 204, i se'n notificaven 212, perquè avui la majoria es concentren a la regió sanitària de Lleida, on n'hi ha 360. D'aquests, 280 casos corresponen al Segrià. Amb aquest panorama, aquest migdia hi havia compareixença del comitè tècnic d'aquella comarca, on s'ha anunciat que el confinament perimetral, de moment, continuarà. La seguien, aquesta compareixença, que de fet encara està en marxa, els companys d'UAU Lleida Ràdio. Connectem-hi en directe. Alexandra Fos, bon dia. Com ha anat? Què han explicat fins ara?
Bon dia. Doncs, sobretot, fan una crida a la població jove perquè redueixin la mobilitat, que les cadenes de transmissió s'estan donant en gran part en persones d'entre 15 i 29 anys. Pel que fa al confinament perimetral, doncs, demanen que només hi hagi aquella mobilitat imprescindible a la regió sanitària, però insisteixen en que aquesta no quedarà reduïda només a les activitats essencials. Per tant, la mobilitat només la imprescindible, però sense quedar reduïda. A la regió sanitària de Lleida ja s'acumulen més de 4.400 casos i les previsions són que segueixin pujant en els propers 10-12 dies, ja que són els contagis que reflecteixen l'activitat de la setmana passada.
Gràcies, Alexandra, des d'UAU Lleida Ràdio. Mentrestant, atenció a Cervera, on hi ha un focus amb 23 positius provinents d'una empresa agroalimentària de Guissona. Ho ha explicat aquest matí a la xarxa el seu alcalde, Joan Santacana.
I aquí és d'on provenen segurament la majoria de contagis que han amb l'actualitat. Aquestes 23 persones, que de fet és un número que es manté bastant estable en els últims dos mesos, i molts tenen el seu origen amb la relació que puguin tenir, o bé perquè són treballadors o bé perquè són familiars de treballadors. Però són persones joves, relativament amb bona salut, per tant això fa que l'afecció sigui lleu.
Més coses. El Parlament ha votat avui les mocions sorgides del debat monogràfic sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. Ho ha fet entre protestes a la porta de la cambra, una concentració convocada pel col·lectiu de residències 5+1, molt crítica amb el paper del govern. Connectem amb el nostre company Jordi Casino, que ha seguit el ple. Jordi, bon dia. Com ha anat?
Bon dia, Anna. Doncs la segona i última jornada del ple sobre la gestió de les residències ha servit per visualitzar que cal un canvi en l'actual model a banda de més recursos. Per aquest motiu, moltes, la majoria de les propostes de resolució presentades i defensades s'han tirat endavant. Escolteu les diputades Najat Driuech, d'Esquerra, Glòria Freixa, de Junts per Catalunya, Noemí de la Calle, de Ciutadans, i Yolanda López, dels Comuns.
Nosaltres el que volem és anar cap a un model d'atenció centrada a les persones, que aposti per l'envelliment quilòmetre zero, com molt bé ha dit moltíssimes vegades el conseller, que impulsi l'atenció domiciliària o que integri l'atenció social i sanitària.
Si ens ho creiem sincerament, crec que tots els grups d'aquesta cambra haurien d'estar disposats a aprovar la proposta que els grups que donen suport al govern fan per un finançament més just, que es pagui als catalans el deute que el govern espanyol té amb nosaltres.
Me desespera que ahora Esquerra utilice el eufemismo de refugiarse en lo público cuando han tumbado decenas de propuestas de ciudadanos para construir residencias y recursos públicos de atención a la dependencia con la excusa de que no había dinero. Pero claro, para otras cosas sí que había.
Frenar la precarización pasa por hablar de salarios dignos, y si ustedes no se plantean hablar de ellos es que ustedes no se plantean cambiar este modelo precario.
Els membres del govern no han pogut però evitar les crítiques i els retrets dels partits de l'oposició, tot i que aquesta no ha aconseguit reprovar el conseller Shahir El-Homrani per la seva gestió. En aquesta votació, que s'ha fet fins a 3 vegades, hi ha hagut un empat a 65 vots gràcies a l'abstenció de la CUP.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, atenció a l'anunci que ha fet aquest matí des de la xarxa el mateix conseller de Treball i Afers Socials, Shakir El-Homrani. És una convocatòria de subvencions per regularitzar treballadores de la llar que es dediquen a la cura de persones grans o dependents i que ara mateix no tenen contracte. L'engegaran al setembre. Vanessa Raja, bon dia. Més detalls que ha dit el conseller.
Hola, bon dia. Les intencions del govern ja es coneixien, però faltava afinar a partir de quan estarien disponibles aquests diners. Aquest pla d'ajudes està dotat amb 1,4 milions d'euros, uns diners que la Generalitat destinarà a pagar la seguretat social de les treballadores sempre i quan la família per la qual treballa es comprometi a fer-li un contracte legal. En total, 2.860 euros per un any que permetran sortir de l'economia submergida unes 4.000 cuidadores que ara treballen de forma irregular. Ho ha dit a la xarxa el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El-Homrani.
Tirarem endavant una convocatòria que es farà al setembre, que el que farem és subvencionar els 2.860 euros, que significa la cotització a la Seguretat Social, d'aquestes dones a les famílies que les vulguin regularitzar. És un win-win. Per un costat, lluites contra l'economia submergida, dones una ajuda a les famílies que tenen aquestes persones i, el més important, regularitzes i dones drets a les dones que hi treballen a les llars.
El Homrani reconeix que, tot i això, encara quedaran unes 7.000 cuidadores a l'ombra de l'economia submergida, una situació preocupant i que les fa una de les baules més vulnerables del mercat laboral.
Gràcies, Vanessa. I això mentre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, tancava avui l'escola d'estiu de cohesió social, ciutadania i benestar de la Diputació de Barcelona, on ha fet una anàlisi del paper dels ajuntaments de la crisi de la Covid-19. Mont Carvajal, què n'ha dit? Bon dia.
Bon dia, Ana. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha valorat la participació en la cloenda i la feina en general del ministre Illa i ha dit que la Diputació està al servei d'aquest ministeri i al costat del govern d'Espanya. De la seva banda, el ministre ha extret algunes lliçons apreses de l'epidèmia. Per exemple, que cal tenir material en estoc perquè ha reconegut que al principi no tenien prou mascaretes i que el treball fet des de les comunitats autònomes ha estat molt bo. Salvador Illa ha assegurat que els ajuntaments tenen un paper importantíssim des d'ara i fins que hi hagi una vacuna que ha pronosticat serà l'any vinent.
Jo penso que en aquesta etapa de nova normalitat, fins que no disposem d'una vacuna, el paper de tot el municipalisme és, si se'n permet, fins i tot més important. A l'hora de garantir que es compleixen les mesures a nivell del territori, a nivell municipal, a l'hora de seguir conscienciant a la gent, és normal que certes capes de població, però en fi, després de gairebé 100 dies d'estat de barba, doncs no tinguin ganes de seguir mentalitzant a la gent que el virus circula entre nosaltres i que, per tant, no hi hem de tenir por, però sí que hi hem de tenir respecte i garantitzant aquesta proximitat a l'hora de respondre és tan essencial en aquests casos, no?
El ministre de Sanitat ha dit que si ara l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, diu que es pot propagar el coronavirus per l'aire, no és que l'organisme internacional hagi fallat fins ara, sinó que es van aprenent coses sobre la marxa del coronavirus. I aquesta, la humilitat, és una altra de les lliçons que ens deixa la pandèmia, ha dit.
Gràcies, Mont. Com apuntaves aquest matí, finalment l'Organització Mundial de la Salut ha admès que és possible encomanar-se de Covid-19 per via aèria, sobretot en espais tancats i sobrecarregats amb mala ventilació.
Sí, fins ara l'organització afirmava que el contagi era possible només a través del contacte directe de les petites gotetes que s'expulsen al tossir o esternudar.
Tot plegat, el segon dia de mascaretes obligatòries a l'espai públic. A les últimes hores, Protecció Civil ha publicat un document per aclarir que cal portar-ne tant al carrer com en espais tancats.
La mesura afecta a tots els llocs de feina, si no són individuals o requereixen un gran esforç físic. També n'han de portar els que circulen amb patinet o amb cotxe quan es van persones amb qui no es conviu. No diu res de les bicicletes. Les multes per no dur-la són de 100 euros. En declaracions a la xarxa aquest matí, el director de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llavaria, lluava la mesura davant del relaxament que s'ha notat amb el metre i mig de distància de seguretat.
És cert que fins ara hem dit, home, si un té la distància física de seguretat, no cal dur mascareta, i continuaria sent així. Però com veiem que existeix una relaxació en aquesta distància, en aquest contacte social, i que un no està, si m'apropo 30 centímetres, no poso la mascareta, o em separo, me la trec, creiem que una mesura afegida, en aquest cas, és la mascareta, i que té l'evidència de disminució del 95% de la transmissió.
Crònica econòmica, canviem de qüestió. Aquest divendres l'obrim amb la memòria econòmica de Catalunya de 2019, que aquest matí presentaven les cambres de comerç, i era també el president Quim Torra que ha fet aquesta crida als empresaris perquè es revoltin contra els greuges de l'Estat en les inversions a Catalunya. Ha seguit la presentació la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Doncs a l'hora de fer balanç, segons la cambra, les empreses catalanes han fet els deures en liquiditat pròpia i exportacions, però es veuen frenades per sortir d'aquesta nova crisi per la falta d'inversions en recerca i innovació i per infraestructures insuficients. El president Torra ha dit que no arriben prou recursos de l'Estat i ni tan sols s'executen els pressupostats.
Si aquests 1.500 milions de menys ens haurien anat millor o pitjor de tenir-los nosaltres? Si poguéssim gestionar l'aeroport de Barcelona, com va demanar l'IES en aquella famosa unió de tots els empresaris fa no sé quants anys, estaríem millor o pitjor? I aleshores, si creiem que estaríem millor, perquè els empresaris no es revolten?
Torra ha insistit en que l'Estat ha de permetre als ajuntaments fer ús dels superàvits, que es pugui augmentar el dèficit, i també ha fet autocrítica en reconèixer inversions catalanes insuficients en talent. Des de les cambres ja li han dit que estan disposats a treballar colze a colze, però que Catalunya ha de ser un país en xarxa, amb bones infraestructures viàries, ferroviàries i de telecomunicacions per evitar el despoblament rural.
Gràcies, Montse. Encara en clau econòmica, més propostes. Ara de la Federació d'Hostaleria de Lleida volen que les administracions facilitin xecs de 500 euros als catalans per fer vacances al país, a l'estil del que han fet a Itàlia. És una crònica de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La Federació d'Hostaleria ha reclamat també que es faciliti la gestió dels ERTO, especialment als empresaris lleidatans que a causa del confinament han vist anul·lades la majoria de les seves reserves. Pel que fa al Pallars i l'Alt Pirineu, el president de la Federació ha explicat que haver tancat el Segrià no ha afectat en gran mesura la zona.
Tenim que dir que haver un tancament parcial de Lleida només a la zona del Segrià, les vies d'accés al Pirineu doncs estan clares, la gent pot circular tranquil·lament fins a arribar aquí al Pirineu i, per tant, dit això, amb el Pirineu estem contents.
Per últim, Castellarnau ha sol·licitat al govern que es torni a programar la Setmana Blanca pel mes de febrer.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem. Més coses, és divendres i molts estan pensant en la platja per fer una escapada de cap de setmana o bé per començar-hi les vacances. Atenció si el destí és Blanes, perquè l'Ajuntament ha tancat algunes cales per accés d'aforament. Ara hi reforçarà els controls. Ens ho amplien des de Ràdio Palafolls. Jordi Arbat, bon dia, tot teu.
Bon dia. L'Ajuntament de Blanes va haver de tancar aquest passat cap de setmana els accessos a la Cala Sant Francesc, també coneguda com a Cala Bona, en determinats moments del dissabte i del diumenge. La mesura es va haver d'adoptar després que se superessin els aforaments permesos per la normativa davant la Covid-19. La setmana anterior, Blanes ja va veure's obligada a tancar l'accés a la cala pel mateix motiu. Àngel Canosa, alcalde del municipi, ha explicat en declaracions a Ràdio Palafolls que la decisió es va haver de prendre davant d'una ocupació de la platja que no permetia garantir la distància de seguretat entre els banyistes.
La necessitat de tancar l'accés a Cala Bona, a la Cala Sant Francesc, precisament per això, perquè l'ocupació de les platges havia arribat a un grau a partir del qual ja no podien garantir doncs, aquesta distància interpersonal.
Aquest cap de setmana, els informadors que treballaven a les platges de Blanes des del passat 1 de juny seran substituïts per 12 efectius del que s'ha anomenat agents ciutadans, que seran coordinats per Protecció Civil.
Passa un minut d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salut notifica 774 nous casos de Covid-19 les últimes 24 hores amb un pes especialment important a Lleida.
Sí, a la regió sanitària se n'han donat 360 casos, 280 són al Segrià. El delegat del govern a Lleida anuncia que el confinament perimetral de la comarca continuarà.
El conseller Chakir El Homrani anuncia a la xarxa una campanya per regularitzar cuidadores.
La posaran en marxa al setembre amb una convocatòria de subvencions perquè es contractin treballadores de la llar que es dediquen a la cura de persones grans o dependents sense contracte.
I l'OMS admet ara que és possible encomanar-se de Covid-19 per via aèria.
Passa sobretot en espais tancats i amb mala ventilació. Fins ara, l'organització afirmava que el contagi només era possible per les petites gotetes de tos o esternuts.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb una prova pilot de transport a demanda que ens estan fent des de Sant Cugat del Vallès. Els companys de Cugat Mèdia ens l'havien d'explicar. Sembla que en aquests moments no tenim disponible aquesta connexió. Mentrestant, parlarem d'una altra qüestió, d'una altra iniciativa, en aquest cas un acord. L'entitat mediambiental Iaiden, Salvem l'Empordà, ha arribat a una entesa amb els pagesos per protegir zones compartides pel Parc Natural de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia. Com ho faran?
Bon dia. La Iaeden Salvem l'Empordà aposta per cuidar el paisatge i el medi ambient en diferents acords amb els pagesos. L'entitat ha tancat un acord amb Espel Viticultors per tal de cuidar i reivindicar les condicions ecològiques entre el Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls. La finca de Vilajuïga d'Espel Viticultors es troba just enmig d'aquests dos parcs i amb aquest acord es potenciarà la cura d'aquestes connexions. Així ho explica Marta Ballocera de Iaeden Salvem l'Empordà.
Conèixer la fons i aplicar millores per pel bé de la finca.
Val a dir que Espelt ja té una política molt sostenible i que bona part de les seves vinyes ja són ecològiques i que, per tant, ja estan posats totalment en aquest tema, però sí que a nivell de funcionalitat de connexions ecològiques podem aportar idees i millores pel bé del territori, en definitiva.
Aquest acord contextualitza la finca d'unes 73 hectàrees al terme de Vilajuïga al voltant del mateix celler. Un celler que, a més de 20 anys d'experiència, que ja treballa a la terra, conscients de que la conservació de les activitats agràries i ambientals és essencial.
Gràcies, Mercè. De seguida tornem amb tu per una altra qüestió. Abans recuperem aquesta prova pilot del transport a demanda de Sant Cugat del Vallès. Els companys de Cugat Mèdia en tenen, com dèiem, tots els detalls. Martí González, bon dia. Explica'ns com funciona, si us plau.
Bon dia. Es tracta d'una iniciativa anomenada Carles, que va a càrrec de l'empresa Moventia i que compta amb el port de l'Ajuntament. Fins al 31 de juliol hi haurà disponible per a la ciutadania una flota de 4 vehicles de 9 places cadascun que adaptaran els seus itineraris segons la demanda dels usuaris. La prova serà gratuïta tant pels usuaris com pel consistori i servirà per fer-se una idea de com funcionaria la proposta a la ciutat per ampliar i complementar el transport públic que ja hi ha. Escoltem el regidor de Mobilitat i Transport, José Gallardo, en declaracions a Cugat Mèdia.
Una ampliació i una alternativa el que seria la mobilitat local que tenim avui dia a Sant Cugat. Passaria entre el que seria el transport que tenim d'autobús normal i el que seria el transport adaptat o de taxi, seria una cosa entremitja i que haurem de veure com acaba de funcionar. Jo crec que és aquí cap on hem d'anar cap a una mobilitat molt més flexible en aquest cas.
Les persones usuàries podran sol·licitar a través d'una aplicació per a mòbils disponible per a Android i iOS el trajecte que volen fer i l'hora. El servei estarà disponible de dilluns a dijous de 7 del matí a 9 del vespre i divendres i dissabte de 10 del matí a 12 de la nit. I els xofers desinfectaran els seients després de cada viatge i faran un tractament diari amb ozó a l'interior dels vehicles i els filtres d'aire per evitar la propagació del coronavirus.
De seguida cultura, però abans volem parlar de les passejades amb mansets, una alternativa per donar suport a les ramaderies de l'Ebre. La Plana Ràdio, Tere Giné, bon dia, dona'ns amb més detalls, sisplau.
Bon dia. Aquesta serà una alternativa que alguns municipis de les Terres de l'Ebre realitzaran en dates festives per donar suport a la difícil situació que viuen actualment els ramaders.
És més que res per ajudar a les ramaderies de bous braus, perquè hauran de sacrificar molts animals i, bueno, ajudar una miqueta en el que es pugui. Sé que hi haurà més pobles que se sumaran a aquesta iniciativa i, bé, s'intentarà fer un acte per a tots els gustos.
Les passejades de Manset aniran a càrrec dels mateixos ramaders que exhibiran l'animal pels carrers del poble. El primer municipi en encetar aquesta iniciativa ha estat Santa Bàrbara, que en una situació normal demà començaria les seves festes majors.
I ara sí, crònica cultural. Gràcies, Tere, des de la Plana Ràdio. Anem fins a Figueres amb una notícia que hem conegut fa ben poca estona. Aquest municipi cancela el Sant Jordi d'estiu. Les llibreries diuen que no hi volen participar perquè l'acte no és viable, ni ètic, ni segur. Tornem a connectar, com dèiem, amb Ràdio Vilafant. Saludem a la Mercè Mainé. Mercè, explica'ns en més detalls, si us plau.
Hola, bon dia, bon migdia a tothom. Bé, el que sí que ha passat és que les llibreries, les principals llibreries de la ciutat, que són la Bookman, la Ploma i l'AUCA, han fet un manifest conjunt dient això, que no els semblava viable, ni ètic, ni segur fer un Sant Jordi com el coneixem o com tots el tenim al cap a la Rambla de Figueres, com és habitual un 23 d'abril, i per això han decidit que no hi participaran ni tampoc faran a les seves llibreries el 10%. Fa uns minuts he pogut parlar amb l'Ajuntament de Figueres i ells diuen que de moment tenen idea de fer-ho, però veuran a veure si ho acaben duent a terme o no. Faltarà veure també quin serà el paper que jugaran les floristeries, que de moment encara no han pronunciat.
Gràcies, Mercè. Doncs seguirem aquesta qüestió, aquesta alarma respecte a aquest Sant Jordi d'estiu a Figueres, a veure com acaba allà i si altres municipis estan plantejant el mateix. Arribats a aquest punt, canviem de qüestió i repassem l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. I és que el Barça ja sap que si supera la ronda de Champions de vuitens de final amb el Nàpols, van empatar a un en el partit d'anada, s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria entre el Bayern Múnich i el Chelsea. Tot fa pensar que els alemanys seran a la següent ronda, ja que van guanyar per 0-3 a Londres en el partit d'anada. L'entrenador blaugrana, Quique Setién, no vol pensar en uns hipotètics quart final de la Champions. Diu que abans, evidentment, s'haurà de superar el Nàpols.
Yo creo que es importante que nos centremos en el partido de Nápoles, que es la clave, y bueno, ya sabemos que vamos a jugar en casa, que eso es algo que creo que era justo. Y el resto del sorteo, pues bueno, está bien saberlo, puedes analizar quizá algunos de los posibles rivales, pero lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en el trabajo de, lo primero, el partido de mañana, que es muy importante, que tenemos que sumar otros 3 puntos si queremos estar ahí.
La competició europea pel Barça torna el dia 8 d'agost al Camp Nou sense públic amb la tornada dels vuitens de final, un sorteig que aquest matí ha definit també que guanyador de l'eliminatòria entre el Manchester City de Pep Guardiola i el Real Madrid, amb avantatge pels de Guardiola per 1-2 del partit d'anada, s'enfrontarà al vencedor del Lió Juve. També la resta de quarts de finals de cara a aquesta eliminatòria de Champions són Leipzig, Atlético de Madrid i Atalanta, París Saint-Germain. Per cert, que la Lliga no s'atura i avui Quique Setién ha donat la llista de convocats pel partit que ha de jugar demà a Valladolid. No hi és Ansu Fati ni Arthur, sancionat un i l'altre amb amigdalitis. I parlem de bàsquet perquè el jugador de Ripoll, Xavi Raseda, deixa el Gran Canària i se'n va a Burgos. Des de Ràdio i Televisió del Ripollès ens ho explica Guillem Sánchez.
A partir de la temporada que ve, el ripollès Xavi Rabasseda lluirà els colors del San Pablo Burgos. Precisament el Burgos va ser un dels 4 millors equips de la fase final extraordinària de la CB, disputada el mes de juny, arribant a jugar les semifinals de la Lliga contra el Barça. És el segon fitxatge del San Pablo Burgos per l'any que ve. Rabasseda inicia així una nova etapa en la seva carrera esportiva molt consolidada els darrers 5 anys a les Illes Canàries, formant part de l'Herbalife Gran Canària. El seu antic equip li ha volgut agrair la seva dedicació durant el temps que ha format part de la Gran Canària. En les 5 temporades de les Illes, Rabasseda es va proclamar campió de la Supercopa Endesa i va ser finalista d'una Copa del Rei. Ha acumulat 242 partits oficials amb la samarreta groga i està entre els 20 jugadors que més minuts han jugat a l'ACB amb el Club Canari.
Gràcies, Guillem, des de Ràdio Ripoll. També gràcies al nostre company Eduard Cabret. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:15. Nosaltres fem una pausa, tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. La xarxa. Xarxa de comunicació local. La xarxa.
Cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
xarxa.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Escau fer una crida a l'altíssima responsabilitat del sector joves, perquè les seves condicions de salut de base són bones, però el creixement del nombre de casos en el sector jove és senzillament insostenible.
És Ramon Ferrer, delegat del govern a Lleida, fent una crida a la prudència, sobretot ho escoltàvem, cap als joves a la vista dels augments de nous casos de Covid-19. A les últimes hores n'hi ha hagut 360 a la demarcació, 280 a la comarca del Segrià. Avui acumulen el gruix dels 774 que s'han donat arreu del país i per això, de moment, no s'aixecarà el confinament perimetral en aquella comarca. A Barcelona ciutat avui s'han registrat 204 nous contagis. És divendres, 10 de juliol. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com ara la campanya per regularitzar cuidadores que posarà en marxa el govern, l'ha anunciat a la xarxa el conseller Chakir El Homrani, Anna Ruiz.
I la posaran en marxa al setembre amb una convocatòria de subvencions perquè es contractin treballadores de la llar que es dediquen a la cura de persones grans o dependents sense contracte.
L'OMS admet ara que és possible encomanar-se de Covid-19 per via aèria.
Passa sobretot en espais tancats i amb mala ventilació. Fins ara, l'organització afirmava que el contagi només era possible per les petites gotetes de tos o esternuts.
I Protecció Civil aclareix que la mascareta serà obligatòria a la feina, tant si es treballa a l'interior com a l'aire lliure.
Només hi ha excepció per a les feines que són individuals i per les que requereixen un gran esforç físic. També se n'ha de portar quan es circula en cotxe amb persones amb qui no es conviu.
El president Torra fa una crida a la revolta dels empresaris per les inversions de l'Estat a Catalunya.
Torra demana una resposta per la manca d'inversions. Ho ha fet durant la presentació de la memòria econòmica de Catalunya del 2019 de les cambres de comerç.
I en esports, el Barça s'enfrontarà al guanyador del Bayern-Chelsea si passa a quarts de finals de la Champions.
De moment, el 8 d'agost s'enfrontarà el Nàpols al Camp Nou en un partit sense públic. És la tornada del partit d'Itàlia, on van empatar a 1.
I fem un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores i els propers dies, que és divendres i estem a les portes del cap de setmana. És informació important. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, què ens espera? Bon dia.
Per aquest divendres encara tenim intervals de núvols a punts de les comarques de Girona, també del nord de Barcelona, que esperem que amb el pas de les hores de la tarda es vagin trencant. També, per altra banda, creixeran nublades a punts del Pirineu i Prepirineu, que podran deixar escapar ruixats i xàfecs puntualment acompanyats de tempesta, calamarsa i fins i tot d'intensitat forta. A la tarda també arribaran alguns intervals de núvols per Lleida, que deixaran el cel molt ennuvolat en aquests sectors. De cara a demà, la jornada començarà amb més sol en conjunt, però es repetiran els ruixats i els xàfecs a punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu, i el diumenge tindrem altre cop una jornada que començarà amb sol, però es tornaran a repetir aquesta tarda marcada per la inestabilitat a la zona pirinenca. I de moment això és tot des d'aquí, el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Bon cap de setmana. En prenem bona nota d'aquest temps que ens espera. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, els contagis de Covid-19 que continuen alçant a Catalunya. Salut acaba d'informar que les últimes hores hi ha hagut 774 nous casos, una mica menys del doble que ahir. Baixen lleugerament a Barcelona ciutat, on n'hi ha 204 i se'n notificaven 212. Avui la majoria es concentren a la regió sanitària de Lleida, on n'hi ha 360. D'aquests, 280 casos corresponen al Segrià. Amb aquest panorama, aquest migdia hi havia compareixença del Comitè Tècnic de la Comarca del Segrià, on s'ha anunciat que el confinament perimetral, de moment, continuarà. La seguien els companys d'UAU Lleida Ràdio. Connectem-hi en directe. Alexandra Fos, bon dia. Com ha anat? Què han explicat? Hem perdut aquesta comunicació amb la nostra companya Alexandra Fos, que seguia, com dèiem, aquest comitè tècnic de la comarca del Segrià, que s'ha fet aquest migdia una roda de premsa per explicar, entre altres coses, que ha augmentat molt els casos entre els joves i també que el confinament perimetral de moment continua. Em diuen que ara sí, podem connectar-hi en directe. Tornem a intentar-ho i a saludar-la, doncs. Alexandra Fos, bon dia. Què han explicat en aquest comitè?
Bon dia. Doncs han fet sobretot una crida a la població jove perquè redueixin la mobilitat, ja que les cadenes de transmissió s'estan donant en gran part en persones d'entre 15 i 29 anys. Així ho explicava el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer.
Escau fer una crida a l'altíssima responsabilitat del sector joves perquè les seves condicions de salut de base són bones, però el creixement del nombre de casos en el sector jove és senzillament insostenible.
Tot i demanar que només hi hagi la mobilitat imprescindible a la regió, Ferrer ha insistit en que aquesta no quedarà reduïda només a les activitats essencials. A la regió sanitària de Lleida ja sumen més de 4.400 casos i les previsions són que segueixin pujant en els propers 10-12 dies, ja que són els contagis que reflecteixen l'activitat de la setmana passada.
Gràcies, Alexandra, des d'UAU Lleida Ràdio. El Segrià, doncs, en el punt de mira, però també altres comarques com la Segarra. Avui, per exemple, a Cervera, hem conegut que hi ha un focus amb 23 positius provinents d'una empresa agroalimentària de Guissona. Ho ha explicat aquest matí a la xarxa el seu alcalde, Joan Santacana.
I aquí és d'on provenen segurament la majoria de contagis que eren en l'actualitat. Aquestes 23 persones, que de fet és un número que es manté bastant estable en els últims dos mesos, i molts tenen el seu origen amb la relació que puguin tenir, o bé perquè són treballadors o bé perquè són familiars de treballadors. Però són persones joves, relativament amb bona salut, per tant això fa que l'afecció sigui lleu.
Més coses. El Parlament ha votat avui les mocions sorgides del debat monogràfic sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. Ho ha fet amb protestes a la porta, una concentració convocada pel col·lectiu Residència 5+1, que era molt crítica amb el paper del govern. Connectem amb el nostre company Jordi Casino, que ha seguit el ple. Jordi, bon dia. Com ha anat?
Bon dia, Anna. Doncs la segona i última jornada del ple sobre la gestió de les residències ha servit per visualitzar que cal un canvi en l'actual model a banda de més recursos. Per aquest motiu, moltes, la majoria de les propostes de resolució presentades i defensades s'han tirat endavant. Escolteu les diputades Najat Driouech, d'Esquerra, Glòria Freixa, de Junts per Catalunya, Noemí de la Calle, de Ciutadans, i Yolanda López, dels Comuns.
Nosaltres el que volem és anar cap a un model d'atenció centrada a les persones, que aposti per l'envelliment quilòmetre zero, com molt bé ha dit moltíssimes vegades el conseller, que impulsi l'atenció domiciliària o que integri l'atenció social i sanitària.
Si ens ho creiem sincerament, crec que tots els grups d'aquesta cambra haurien d'estar disposats a aprovar la proposta que els grups que donen suport al govern fan per un finançament més just, que es pagui als catalans el deute que el govern espanyol té amb nosaltres.
Me desespera que ahora Esquerra utilice el eufemismo de refugiarse en lo público cuando han tumbado decenas de propuestas de Ciudadanos para construir residencias y recursos públicos de atención a la dependencia con la excusa de que no había dinero. Pero claro, para otras cosas sí que había.
Frenar la precarización pasa por hablar de salarios dignos, y si ustedes no se plantean hablar de ellos es que ustedes no se plantean cambiar este modelo precario.
Els membres del govern no han pogut però evitar les crítiques i els retrets dels partits de l'oposició, tot i que aquesta no ha aconseguit reprovar el conseller Shahir El-Homrani per la seva gestió. En aquesta votació, que s'ha fet fins a 3 vegades, hi ha hagut un empat a 65 vots gràcies a l'abstenció de la CUP.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, atenció a l'anunci que ha fet aquest matí a la xarxa el conseller de Treball i Afers Socials, Shahir El-Homrani. És una convocatòria de subvencions per regularitzar treballadores de la llar que es dediquen a la cura de persones grans o dependents i que ara mateix no tenen contracte. L'engegaran al setembre. Vanessa Raja, bon dia. Més detalls. Què més ha dit el conseller?
Hola, bon dia. Les intencions del govern ja es coneixien, però faltava afinar a partir de quan estarien disponibles aquests diners. Aquest pla d'ajudes està dotat amb 1,4 milions d'euros, uns diners que la Generalitat destinarà a pagar la seguretat social de les treballadores sempre i quan la família per la qual treballa es comprometi a fer-li un contracte legal. En total, 2.860 euros per un any que permetran sortir de l'economia submergida unes 4.000 cuidadores que ara treballen de forma irregular. Ho ha dit a la xarxa el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shahir El-Homrani.
tirarem endavant una convocatòria que es farà al setembre, que el que farem és subvencionar els 2.860 euros, que significa la cotització a la Seguretat Social d'aquestes dones a les famílies que les vulguin regularitzar. És un win-win. Per un costat, lluites contra l'economia submergida, dones una ajuda a les famílies que tenen aquestes persones i, el més important, regularitzes i dones drets a les dones que hi treballen a les llars.
El Homrani reconeix que, tot i això, encara quedaran unes 7.000 cuidadores a l'ombra de l'economia submergida, una situació preocupant i que les fa una de les baules més vulnerables del mercat laboral.
Gràcies, Vanessa. I això mentre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, tancava avui l'Escola d'Estiu de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, on ha fet una anàlisi del paper dels ajuntaments durant la crisi de la Covid-19. Mont Carvajal, què n'ha dit? Bon dia.
Bon dia, Anna. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha valorat la participació en la cloenda i la feina en general del ministre Illa i ha dit que la Diputació està al servei d'aquest ministeri i al costat del govern d'Espanya en la fase de reconstrucció econòmica. De la seva banda, el ministre ha extret algunes lliçons apreses de l'epidèmia. Per exemple, diu que cal tenir material en estoc perquè ha reconegut que al principi no tenien prou mascaretes i que el treball fet des de les comunitats autònomes ha estat molt bo. Salvador Illa ha assegurat que els ajuntaments tenen ara un paper importantíssim des d'ara i fins que hi hagi una vacuna, que ha pronosticat serà l'any vinent.
Jo penso que en aquesta etapa de nova normalitat, fins que no disposem d'una vacuna, el paper de tot el municipalisme és, si se'n permet, fins i tot més important. A l'hora de garantir que es compleixen les mesures a nivell del territori, a nivell municipal, a l'hora de seguir conscienciant a la gent, és normal que certes capes de població, però en fi, després de que hi haguessin dies d'estat d'alarma, doncs no tinguin ganes de seguir mentalitzant a la gent que el virus circula entre nosaltres i que, per tant, no hi hem de tenir por, però sí que hi hem de tenir respecte i garantitzant aquesta proximitat a l'hora de respondre és tan essencial en aquests casos, no?
El ministre de Sanitat ha dit que si ara l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, diu que el coronavirus es pot propagar per l'aire, no és que l'organisme internacional hagi fallat fins ara, sinó que es van aprenent coses sobre la marxa i aquesta, la humilitat, és una altra de les lliçons que ens deixa la pandèmia, ha dit.
Gràcies, Mont. Com apuntaves aquest matí, finalment, l'Organització Mundial de la Salut ha admès que és possible encomanar-se de Covid-19 per via aèria, sobretot en espais tancats i sobrecarregats amb mala ventilació.
Sí, fins ara l'organització afirmava que el contagi era possible només a través del contacte directe al tossir o esternudar.
Tot plegat, en el segon dia de mascaretes obligatòries a l'espai públic, les últimes hores Protecció Civil ha publicat un document per aclarir conceptes, cal portar-ne tant al carrer com en espais tancats.
I la mesura afecta a tots els llocs de feina si no són individuals o requereixen d'un gran esforç físic. També n'han de portar els que circulen amb patinet o amb cotxe quan es van persones amb qui no es conviu. No diu res de les bicicletes. Les multes per no dur-les són de 100 euros. En declaracions a la xarxa aquest matí, el director de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llevaria, lloava la mesura davant del relaxament que s'ha notat amb el metre i mig de distància de seguretat.
És cert que fins ara hem dit, home, si un té la distància física de seguretat, no cal dur mascareta, i continuaria sent així. Però com veiem que existeix una relaxació en aquesta distància, en aquest contacte social, i que un no està, si m'apropo 30 centímetres on poso la mascareta, no em separo, me la trec, creiem que una mesura afegida, en aquest cas, és la mascareta, i que té l'evidència de disminució del 95% de la transmissió.
Obrim crònica econòmica. Aquest divendres ho fem amb la memòria econòmica de Catalunya de 2019, que aquest matí presentaven les cambres de comerç, i ara també el president Quim Torra, que ha fet una crida als empresaris perquè es revoltin, diu, contra els greuges de l'Estat en les inversions a Catalunya. Ha seguit la presentació la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Segons la cambra, les empreses catalanes han fet els deures en liquiditat pròpia i projecció internacional, però es veuen frenades per sortir d'aquesta nova crisi per la falta d'inversions en recerca i innovació i també en infraestructures. El president Torra ha dit que no arriben prou recursos de l'Estat i ni tan sols s'executen els pressupostats.
Si aquests 1.500 milions de menys ens haurien anat millor o pitjor de tenir-los nosaltres? Si poguéssim gestionar l'aeroport de Barcelona, com va demanar l'IES en aquella famosa reunió de tots els empresaris fa no sé quants anys, estaríem millor o pitjor? I aleshores, si creiem que estaríem millor, perquè els empresaris no es revolten?
Torra ha insistit en que l'Estat ha de permetre als ajuntaments fer ús del superàvit, que s'ha de poder augmentar el dèficit, i ha fet autocrítica en reconèixer que les inversions catalanes són insuficients en talent. Des de les cambres ja els han dit que estan disposats a treballar colze a colze, però que Catalunya ha de ser un país en xarxa, amb bones infraestructures viàries, ferroviàries i de telecomunicacions per evitar el despoblament rural.
Gràcies, Montse. I més coses. Terrassa tindrà un equipament destinat a l'economia social i solidària. S'ubicarà a la muntanyeta del Parc de Vallparadís, un espai que ara està infrautilitzat després que hi tanqués el restaurant que hi havia. Més detalls des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Marta Anyer, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'equip de govern ha presentat un projecte que ja van consensuar els partits de l'anterior mandat municipal i que buscarà donar resposta a les necessitats del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària de Terrassa. Les seves funcions principals seran les de promocionar i enfortir les iniciatives emmarcades en aquest tipus d'economia, menys lucrativa i més col·laborativa, però també generar nous projectes. Tres reptes que el govern municipal entén que en l'actual context de pandèmia s'han fet encara més necessaris. Pep Forn és el regidor d'Economia Social.
Hem de posar l'economia social al centre de l'economia, però en la situació actual encara és més necessari que mai poder-ho fer. És la millor manera de superar una crisi, de sortir d'una crisi, és prioritzant les necessitats de les persones.
La previsió inicial era que aquest any s'aprovés el projecte executiu d'unes obres que començarien l'any vinent, amb l'objectiu que el centre funcionés a ple rendiment a finals de 2022. Tot i que la reserva pressupostària inicial s'ha acabat utilitzant per sufragar l'actual crisi sanitària, la intenció de l'Ajuntament és mantenir els terminis, invertint recursos propis de partida d'obres.
Passa un minut de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salut notifica 174 nous casos de Covid-19 les últimes 24 hores, amb un pes especial a Lleida.
A la regió sanitària se n'han donat 360 casos, 280 són al Segrià. El delegat del govern de Lleida anuncia que el confinament perimetral de la comarca continuarà.
El conseller Shakir El Homrani anuncia a la xarxa una campanya per regularitzar cuidadores.
La posaran en marxa al setembre amb una convocatòria de subvencions perquè es contractin treballadores de la llar que es dediquen a la cura de persones grans o dependents sense contracte.
I l'OMS admet ara que és possible encomanar-se de Covid-19 per via aèria.
Passa sobretot a espais tancats i amb mala ventilació. Fins ara, l'organització afirmava que el contagi només era possible per les petites gotetes de tos o esternuts.
Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i hem copsant les impressions d'alguns dels gairebé 40.000 alumnes que des de dimarts han estat examinant de selectivitat. Avui acabaven amb les proves d'assignatures no comunes, com química, disseny o grec. Les PAU d'enguany han estat marcades per les nombroses mesures higièniques i per l'augment de seus que han evitat aglomeracions i desplaçaments dels estudiants. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez, com els ha anat? Els qui han parlat amb vosaltres, explica'ns-ho, si us plau.
Hola, bon dia. Després de 4 dies d'exàmens, un mes que d'acostum arran de la Covid-19, 40.000 alumnes de batxillerat i graus superiors deixen enrere la selectivitat.
Ens han preguntat coses que havíem fet durant aquest confinament, cosa que doncs, ens ha provocat que potser alguns exàmens s'hagin notat més el coronavirus que ens ha tret.
Les mesures de seguretat han determinat les proves que aquest any no només s'han fet en campus universitaris, sinó també en instituts. En molts llocs, els protocols es mantindran de cara al curs vinent. Els alumnes avui ja més relaxats sabran la nota de les PAU a partir del 27 de juliol. Mentrestant, ja pensen què faran aquest estiu. La principal preocupació entre els estudiants ara és si assoliran la temuda nota de tall, i és que en que està a cursar els estudis desitjats.
Gràcies, Núria, des de Badona. Més coses, informació important per Malgrat i Blanes. El pont del tren sobre la Tordera ja té data per tornar a estar operatiu. Serà el novembre. Ona Malgrat, Laura Tellez, bon dia, ens en dones més detalls?
Bon dia. L'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, s'ha reunit virtualment amb responsables de DIF a Madrid per conèixer de primera mà l'estat de les obres de construcció del nou pont del tren sobre la Tordera. El pont, que suposa l'enllaç de la línia Mataró-Massanet, ja té els suports centrals construïts i alguns pilars cimentats i, segons les previsions, estarà enllestida al novembre. Mercader ha detallat que la nova construcció, que substituirà la que va caure amb el temporal Glòria el 22 de gener, està reforçada i deixa més obertura entre els pilars. Escoltem-lo.
Aquest pont té molt més espai, molt més obertura entre els pilars. I això fa de preveure que si succeeixen episodis similars, doncs que no tingui el mateix desenllaç.
A banda de l'alcalde de Malgrat de Mar, a la reunió també hi van assistir el director general de Conservació i Manteniment de DIF, Ángel Contreras, i el director tècnic de DIF, Eugenio Nazarre. També hi va ser present el primer tinent d'alcalde d'Urbanisme, Jofre Serret, i l'arquitecte municipal, Eduard Fernández.
Crònica d'Ona Malgrat. Gràcies, Laura. I traiem el cap també a Tarragona. Aquest migdia els sindicats UGT i Comissions Obreres convocaven una concentració a les portes d'Icuoxe, a la Canonja, per l'accident mortal que hi va haver dimecres. Connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona per veure com ha anat. Laura Rovira, bon dia. Et passem el relleu.
Bon dia. Desenes de persones s'han reunit davant la seu principal de l'empresa Icoxe de Tarragona en la concentració convocada pels sindicats de l'UGT i Comissions Obreres arrel de l'accident mortal succeït el dimecres d'un treballador a una de les plantes d'aquesta empresa petroquímica. Des dels sindicats exigeixen a l'administració la màxima celeritat en la investigació per aclarir les causes d'aquest lamentable succés i reclamen a la direcció d'Icoxe més mesures de seguretat. El secretari general d'UGT a Tarragona, Àngel Clua, ha assenyalat que la situació ha de canviar.
Hi ha hagut un accident i hi ha hagut un fallo. I això no podem continuar així. Ja te diem, sí que hi ha molta seguretat a la indústria química, i és veritat, però bueno, això demostra que ens falta una mica més i hem de fer el màxim possible tots, sempre i treballadors, perquè això no torni a passar.
Aquest és el cinquè mort en accident que es produeix als polígons petroquímics de Tarragona en l'últim any i mig i que torna a posar l'empresa Icoxe en el punt de mira.
Obrim crònica cultural, ho fem amb la presentació del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany arriba a la 32a edició, ho farà del 14 al 19 de setembre, combinant presencialitat i virtualitat. El nou FM, Adrià Millán, bon dia, amb quin programa que ens en destaques?
Adaptat a les circumstàncies actuals, dilluns 14 de setembre donarà el tret de sortida al 32è Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà fins al dissabte, dia 19. Més música, més a prop i més mercat és el lema d'una edició que s'ha presentat aquest matí a l'Atlàntida de Vic. Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, feia la reflexió durant l'acte que ara cal donar a la cultura tot el que ella ens ha donat a nosaltres durant el confinament.
Tots hem pogut gaudir i viure la cultura des de casa i això penso que és molt important. La cultura ens ha salvat. És cert que els que ens han salvat la vida han estat els sanitaris i la gent que ha estat a primera línia. Però a dintre de les cases, aquells que hem sobreviscut mentalment i espiritualment, ho hem fet gràcies a la cultura.
Dels concerts presencials adaptats a les mesures de seguretat se'n podrà gaudir divendres i dissabte amb artistes i grups de renom com Blau Mut o Ginestar. Els concerts en viu estaran dividits en quatre espais: l'exterior de l'Atlàntida, el Parc Jaume Balmes, la Bassa dels Hermanos i la Plaça dels Màrtirs.
Gràcies, Adrià, des del nou FM. I el que sí que no es farà finalment serà el Festival Esbaiòlat. Com us explicàvem l'altre dia, la majoria dels assistents són veïns de municipis del Segrià i s'ha acabat enmig de tot plegat imposant la prudència. L'organització retornarà l'import de les entrades a tothom. Ràdio Trem, Anna Solana, un altre festival que cau per culpa de la pandèmia.
Bon dia. Gran part del públic de l'Esbaiòlat ve del Segrià, comarca que es troba confinada des de dissabte passat. El confinament a la comarca lleidatana ha afectat notablement la taquilla i el retorn de les entrades del públic d'aquesta comarca han fet que el festival no sigui viable, segons expliquen els seus organitzadors, els quals també han afegit que el festival ha lluitat fins l'últim moment per tal de poder-se celebrar. Entre les companyies programades per aquest any a l'Esbaiòlat hi havia Marcel Gros, Campi qui pugui o Zum Zum Teatre, entre d'altres. Ara l'Esbaiòlat retornarà l'import de les entrades a tot el públic de manera automàtica durant el mes vinent. L'organització ha volgut preenviar un missatge esperançador i ha demanat que, tot i la situació de pandèmia, es continuï programant cultura i que es consumeixin arts escèniques. Des de l'Esbaiòlat han emplaçat tot el públic a trobar-se l'any vinent a les Valls d'Àneu.
Tot seguit, esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. El Barça ja sap que si supera la ronda de vuitens de final de la Champions davant el Nàpols, van empatar un al partit d'anada a Itàlia, s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria entre el Bayern de Múnich i el Chelsea. Tot fa pensar que els alemanys seran la següent ronda, ja que van guanyar per 0-3 a Londres en el partit d'anada. L'entrenador blaugrana, Quique Setién, no vol pensar en uns hipotètics quarts de final. Primer, diu, s'haurà de superar el Nàpols.
Yo creo que es importante que nos centremos en el partido de Nápoles, que es la clave, y bueno, ya sabemos que vamos a jugar en casa, que eso es algo que creo que era justo, y el resto del sorteo, pues bueno, está bien saberlo, puedes analizar quizá algunos de los posibles rivales. Pero lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en el trabajo de... Lo primero, el partido de mañana, que es muy importante, que tenemos que sumar otros 3 puntos si queremos estar ahí.
La competició europea pel Barça torna el dia 8 d'agost al Camp Nou, sense públic, amb la tornada dels vuitens de final amb el Nàpols. Un sorteig, el de la Champions d'aquest matí, que ha definit també que el guanyador de l'eliminatòria entre el Manchester City i el Real Madrid, amb avantatge pels de Pep Guardiola amb 1-2 del partit d'anada, s'enfrontarà al vencedor del Lió, Juve. La resta de partits de quarts de final, aquests sí ja estan definits del tot, són Leipzig, Atlètic de Madrid i Atalanta, Paris Saint-Germain. Per cert, que la Lliga no s'atura, i avui Quique Setién ja ha donat la convocatòria per jugar demà al camp del Valladolid, en què no hi és Ansu Fati, que està sancionat, ni Artur, que té amigdalitis. El Barça estarà ben pendent del partit d'avui entre el Madrid i l'Alavés, que juga a les 10 de la nit. I a segona divisió, el Girona ha encarrilat la classificació pel play-off d'ascens després de guanyar ahir l'Almeria. Escoltem el jugador Adai Benítez.
Bueno, són dos partits a casa contra dos rivals molt forts, com el Saragossa i últim i ara l'Almeria. Hem tret 6 punts, llavors importantíssim perquè estem enganxats a dalt, perquè venen aquí per darrere com el Rayo, que ha guanyat i ens apreta moltíssim, i la nostra ambició i el nostre objectiu és seguir estant allà dalt i el més enganxat possible dels equips que estan per davant.
I en bàsquet avui s'ha fet el sorteig de l'Eurocup i el Joventut de Badalona ha quedat enquadrat en el grup amb l'Unix Kazan rus, el Partizan de Belgrat, el Reiner de Valens de Venècia, el Bachesir d'Istanbul i el Burg francès. Ja això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més i arribarem al punt de les 3. Ho deixarem aquí. El Next Migdia torna dilluns, puntual com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. Bon cap de setmana i ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Sherlock Holmes, Miss Marple, Pepe Carballo, Jessica Fletcher, Miquel Blomquist i fins i tot Conan Edogawa són alguns dels detectius més famosos de la ficció. Una professió que pràcticament va aparèixer al segle XIX amb Auguste Dupin, personatge d'Edgar Allan Poe. D'aquí que sigui difícil trobar detectius més enrere en el temps, amb l'excepció potser de Guillem de Baskerville, el protagonista de la cèlebre novel·la d'Umberto Eco, El nom de la rosa. Però jo avui us convido a descobrir-ne un d'encara més antic, Titus Inquisitivus. Ens trobem a Iesso, una ciutat de la província romana tarraconensis que avui en dia coneixem pel nom de Guissona. Allà hi ha desaparegut una noia anomenada Iúnia. Titus Inquisitivus serà l'encarregat de trobar-la, amb l'ajuda una mica esotèrica de l'endeví Cornelius Augurius. Aquest és el plantejament de On és la Iúnia, una visita teatralitzada a càrrec de la companyia Alea Teatre i organitzada pel Museu de Guissona, que ens servirà per descobrir el parc arqueològic de la ciutat a través d'indrets com la muralla, la Porta Nord, les termes i una casa senyorial. L'entrada val 5 euros, és gratuïta fins als 8 anys i a meitat de preu fins als 16. Dissabte, 18 de juliol, a 8:15 del vespre, visita teatralitzada al passat romà de Guissona, On és la Iúnia. Entrades disponibles al web museudeguissona.cat.
La xarxa de comunicació local.